Doncs mira, avui és el darrer dia del mes de gener i avui és el Dia Internacional del Mag. Cada 31 de gener se celebra el Dia Internacional del Mag. És una data emblemàtica per reivindicar aquesta professió dels artistes que, gràcies al seu talent, ofereixen a les persones tot un univers ple de màgia i fantasia. El terme mag ve de l'antic persa magi i del latí, del llatí magus. Està considerat un astròleg, o un adiví que practica trucs de màgia. Inclou a il·lusionistes, prestidigitadors i d'altres artistes que tenen el propòsit d'entendre, divertir i sorprendre el públic. Saps per què se celebra avui, 31 de gener? Doncs perquè es volia retre un especial tribut al sant patró dels mags, que és conegut com Juan Bosco, i va morir un 31 de gener. Doncs avui, Dia Internacional dels Mags, segur que d'una manera o altra alguna vegada has intentat fer, jo què sé, un truc, un joc de cartes. Doncs avui és el patró. Va, que sóc el Ricard Álvarez, que comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Jo de petit em van ensenyar algun joc d'aquest de cartes o fins i tot un d'una corda, que la talles i després surt sencera, però vaja, que s'ha de tenir molta mà esquerra per fer-ho bé. Què tal, com estàs? Comencem setmana dilluns avui, 31 de gener del 2022. 31 de gener avui ja, eh? Ja estem acabant aquest primer mes del 2022. Hores d'ara amb 8 graus i mig a la ciutat de Lleida. Avui hem tingut una mínima de 2 graus i mig negatius. Pèlet més alta que la setmana passada, però vaja, amb una visibilitat de més de 20 quilòmetres i amb un vent d'uns 20 quilòmetres per hora que segurament farà pujar la temperatura. Hores d'ara, per cert, 9 graus, 9 a la ciutat de Lleida. Ara hem guanyat mig, en minuts, el que deia de l'airet. En fi, busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent. Ja saps que ho farem amb el Joel Carnicer, com tots els dilluns, per començar bé la setmana. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, al migdia de Cope Lleida, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:15 a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, posem resultats sobre la taula i parlem de notícies del món dels esports. Una d'elles és que hi ha hagut cua per entrar ahir diumenge al camp d'esports, per comprar l'entrada i entrar al camp d'esports. És una imatge que des de fa no sé quants mesos que no, i no per la pandèmia, precisament, per d'altres històries que no la veiem. Camp obert, una mica més net, per cert. Bàsicament van estar escombrant, cosa que fa un any i no sé quan que no es feia, i cues per entrar. Per tant, és una bona imatge. En parlarem a 2:15 a la radiografia. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que augmentin els núvols amb cels que quedaran ennuvolats al Pirineu, mentre que la resta quedaran intervals ennuvolats. A la Vall d'Aran s'esperen precipitacions amb la cota de neu que baixarà fins als 700 metres i es podrien acumular més de 5 centímetres de neu a partir d'uns 1.200 metres. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes a la resta, amb màximes de 16 graus a Lleida, de 13 a Balaguer, d'11 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà de l'oest i tindrem intervals intensos a zones de la meitat sud, mentre que al Pirineu tindrem intervals forts o molt forts a vent del nord-oest amb ratxes que podran superar els 80 o 100 km per hora. Si mirem ara demà dimarts, esperem cels ennuvolats i precipitacions al Pirineu amb la cota de neu sobre uns 800 metres i a la resta cels poc ennuvolats, tot i que durant el matí a la depressió no es descarten boires matinals. Si parlem de les màximes, demà seran de 16 graus a Balaguer, de 15 de Lleida capital, de 13 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Com dèiem, 9 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. A punt d'arribar a les 12:25, busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
A veure si et sona aquesta història que t'explicaré ara. Policies fora de servei de Lleida, Balaguer i Alcarràs van apagar ahir a darrera hora de la tarda un incendi en un contenidor de paper al carrer Doctora Castells a Capon. Es va produir minuts abans de les 20 hores i va ser intencionat. Els bombers es van fer càrrec del servei a la seva arribada. Hores abans hi va haver un altre foc de contenidor a Sant Francesc de Sales, a la Bordeta. En els darrers dies hi ha hagut una onada d'incendis, dies, setmanes o mesos, si vols. Cada dilluns en parlem. Et sona o no, la història? És que, no sé, s'haurà instal·lat una sensació d'impunitat total en aquesta ciutat perquè no passa res. Pots fer el que vulguis, no passa res. O almenys la sensació, de que no passa res. Fes el que vulguis, que no passa res. Parlant d'incendis, 5 dotacions dels bombers van treballar ahir en l'extinció d'un incendi al turó de Gardeny que va afectar una part de la denominada pista tropical de la vella discoteca del Gurugú i també matolls. Va ser cap a 6:45 de la tarda que es va rebre un avís que cremava vegetació al costat d'una nau i van trobar 3 punts diferents de foc. A l'atzar no és això. 3 punts alhora, però 3 punts diferents de foc. A 8:15 es va donar per estabilitzat i, vaja, no es va cremar massa cosa. A més, és una nau que estava abandonada. Però ja et dic, a 3 punts diferents alhora, és difícil que sigui una generació espontània de foc. Obrim informacions judicials perquè la mare de Pablo Hasél ha estat citada a declarar als jutjats el proper dilluns 7 de febrer, acusada d'organitzar la manifestació del 17 de febrer a Lleida, l'endemà de la detenció i empresonament del seu fill. Això ha informat avui dilluns la plataforma Llibertat Pablo Hasél, que ha organitzat una manifestació el mateix dia 7 a 1:15 del migdia a la plaça Sant Joan per donar suport a la dona i a un altre membre de la plataforma que també ha estat citat a declarar. Des d'aquesta plataforma avancen que aquest altre membre no es presentarà voluntàriament al jutjat, o sigui que l'hauran d'anar a buscar. Espero que no es tanqui a cap lloc públic. I si s'ha de tancar i amagar-se, que ho faci a casa seva, però no en un lloc públic, com per exemple la universitat, entre d'altres. Escolta, llibertat total. No vols anar-hi voluntàriament? Escolta, llibertat, el que vulguis. T'has d'atrinxerar i tancar-te? Si vols fer-ho, llibertat total per fer-ho. Ara, a casa teva, no en un altre lloc públic, sisplau. Estem acabant, encara no, però estem a punt d'acabar aquest primer mes del 2022 i encara ens arriben recol·lecció de dades, de resum del 2021. Per exemple, els de l'Arboretum de Lleida, el Jardí Botànic, doctor Pius Foniker, en el que ens informen que han rebut prop de 11.000 visitants a l'any 2021, una xifra que suposa un augment de gairebé el 42% en relació a l'any 2019, que és previ a la pandèmia. Ull, sí, és un any a tenir en compte. Per tant, els accessos en horari de matí han suposat el 66,5% del total de les visites, pel que fa a les visites de públic. En les individuals, doncs són nombroses, curiosament. És un lloc per entrar i passejar i estar tranquil. I, per tant, aquesta pujada del 42% és important. Si no l'has visitat, t'ho recomano. De veritat, ara, vés amb calma, no vagis amb rellotge en mà. Amb calma, a l'Arboretum de Lleida, a la zona de Ciutat Jardí, després dels bombers. És una visita força maca. A més, la vegetació va creixent i és maca de veure. Marxem cap al territori perquè les Garrigues impulsa una campanya per fomentar el lloguer i venda d'habitatges buits per lluitar contra el despoblament. Un estudi de l'Oficina Jove mostra que un 20% de les cases de la comarca estan en desús i tancades. Tot això està molt bé sempre quan no ho obliguin. Sempre quan no ho obliguin. Per cert, ara, dit això, em ve al cap una història que m'han explicat. A veure si convenço a la persona perquè ens ho expliqui ella directament, però que l'Ajuntament de Lleida presumptament li havia enviat una carta conforme li embargaven el pis per posar-lo a lloguer social perquè havien detectat que consumia poca aigua. Resulta que aquesta pobra persona, per poder pagar, entre d'altres coses, els desmesurats impostos de la ciutat de Lleida, treballa un munt d'hores. amb el qual no està a casa mai. Aquí s'explicaria el baix consum d'aigua. Doncs escolta, l'Ajuntament mira... Escolta, que aquí es consumeix poca aigua. Et prenem el pis per posar-lo a lloguer social. I això són pràctiques... No sé quin nom tenen aquestes pràctiques, però... lleig. Ha de tenir un nom molt lleig. Molt lleig. I seguim al territori. A veure si convenço la persona perquè ens expliqui aquesta història, perquè de veritat això està passant a Lleida. Presumptament està passant a Lleida. Vull dir que no és una cosa... I a més, no antiga, d'ara. Al territori encara, els agents rurals denuncien que el pla hidrològic permet assecar els rius en alguns punts de la demarcació de Lleida. L'esborrany d'aquest pla hidrològic de l'Estat, que cobrirà els anys des del present, 2022 fins al 2027, permet cabals zero en alguns punts de les comarques de la Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i Segre. Joel Capdevila, que és sotinspector del cos d'agents rurals, diu que en alguns punts la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha establert que el cabal sigui de 0 litres per segon i que això pot arribar a ser un greu problema.
En alguns punts, la Confederació ha establert que el cabal ecològic sigui de 0 litres per segon. Això entenem nosaltres que contradiu totes les normatives mediambientals i la llei d'aigües vigent, ja que a efectes pràctics suposaria un assecament del riu. Però pot provocar que els concessionaris d'aigües assequin el riu i això estigui, a més, respatllat per la Confederació, que és l'òrgan competent.
Per la seva part, Marc Garriga, que és director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, demana que la capçalera del riu Noguera Pallaresa sigui considerada reserva natural fluvial, que es veu que se l'han deixat.
És el tram de riu salvatge més ben conservat de tota Espanya, gairebé, perquè són 30 quilòmetres de riu sense cap presa, i això és únic, i per tant... Jo crec que, i a més ja és parc natural, i a més és reserva natural, doncs li pertoca reserva fluvial. I què implica reserva fluvial? Simplement la protecció natural ja la té, simplement que pugui ser receptora de diners de l'Estat espanyol per temes de conservació.
I obrim la informació de salut perquè el responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida, Pere Godoy, diu que hem estabilitzat els contagis. Estabilitzat no vol dir baixar, simplement que han deixat de pujar, i que esperem una primavera amb un escenari més tranquil. Entre vacunats i contagiats, la veritat és que els propers mesos, a priori, sembla que hagin de ser més tranquils. L'epidemiòleg demana, però, a la ciutadania evitar la transmissibilitat i respectar les mesures amb l'aixecament de les restriccions. És a dir, que fem anar el sentit comú i encara que s'aixequin les restriccions, doncs, home, la distància física, la mascareta i evitar, doncs, aglomeracions a llocs tancats amb poca ventilació, que ho seguim tenint en compte. Ho hem de seguir tenint en compte perquè els hospitals de la província de Lleida tenien ahir diumenge 164 persones ingressades amb Covid-19, que són 40 més que la setmana passada, que fa 7 dies, segons les dades publicades avui dilluns pel Departament de Salut. Hi ha 20 malalts crítics a les UCI, un més que ahir, i els mateixos que fa just 7 dies, fa una setmana. Tampoc ha variat, afortunadament, la xifra de defuncions declarat per Salut, que ja és prou alta, 964 persones des de l'inici de la pandèmia. Contagis i indicadors epidèmics continuen a la baixa. Ahir teníem, o sigui, avui declarem, d'ahir, de les darreres 24 hores, 595 nous casos de Covid-19 diagnosticats. Ja saps que els dilluns sempre tenim una xifra molt més baixa. 600 ens sembla una xifra boníssima. Evidentment, és molt més bona que els 1.000, 1.500 o 2.000 dels darrers dies. Però hem de recordar que en els pitjors moments d'escenari de la pandèmia a Lleida estàvem parlant de 200, 250 positius diaris, 300. Ara parlem de 600 i escolta, posem el somriure a la cara. Ull, perquè ni està tot acabat i tots en tenim moltes ganes, però no hi ha res acabat. Per tant, el que ens diu Pere Godoy, mantenim les distàncies, mascareta i el sentit comú. I el que fem tot seguit és parlar d'esports i ja veuràs per què hem de parlar d'esports, que t'ho avançava al principi.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
I ho hem de fer perquè, com t'avançava al principi, ahir va haver cues per treure l'entrada i entrar al camp d'esports a les 5 de la tarda, minuts abans, a Lleida el partit que enfrontava el Lleida Esportiu davant del Badalona, que finalment va ser un empat a dos, però que es consolida com el primer partit de la nova era Pereira. Encara que no està, encara no està nomenat president oficialment, diu que això passarà al febrer, però que la gent tornés al camp d'esports almenys denota una cosa: il·lusió. Nosaltres vam enviar el company Sergi Torres. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, això de veure cues a les taquilles, tu,
sí,
que
sí,
fa tants anys que vas al camp d'esports, suposo que t'ha transportat a èpoques passades, eh?
Sí, sí, fins i tot doncs va haver-hi la certa precipitació per anar a última hora a buscar l'entrada, va provocar cues, però clar, cues fins a, fins al sortidor d'aigua, eh? És a dir, fins a la rotonda. No era una cua normal, era una cua molt, molt llarga, i això que era una entrada d'una 5 euros, que habitualment no hi ha canvi, no?
És sí, a dir, clar,
un bitllet de 5 euros i tens l'entrada, però hi havia tanta cua que va provocar que molts espectadors entressin al minut 15, al minut 20. Per exemple, un amic meu que va anar doncs, a pagar i que era de la recta final, però diu que també tenia més al darrere, va tenir l'entrada 912, a més el que posava. Si ara féssim números, com el van fer, diu, home, doncs, darrere teu encara havia gent, fiquem a 1.000 entrades venudes a 5 euros de mitjana, doncs 5.000 euros.
Uh-huh.
El que ahir...
Es no, va... per l'economia del Lleida Esportiu, benvinguts siguin.
Home, sí. No, aviam, primer de tot, el que s'ha de dir una cosa que és real. Luis Pereira els ha posat.
Sí.
Però els ha posat abans de, abans d'asseure's a la llotja. Fins ara, jo crec que el vincle de gairebé tots els presidents... Jo no he dit mai que un president ha tret diners del club, perquè el Lleida sempre és un club deficitari.
Sí.
Però sí que és veritat que tots els presidents ho posaven al final, o quan podien, o quan ja no aguantaven més signatures per anar pagant jugadors. Però en aquest cas els ha posat abans de. O sigui, abans de seure's a la llotja, és a dir, va ser l'entrada més cara de la història del futbol a Lleida. Luis Pereira va ficar 249.000 euros a la Real Federació Espanyola de Futbol, va pagar una nòmina i coses pendents. Més de 400.000 euros i va netejar el camp.
I va netejar el camp, tot i que això...
Però el simbolisme era important, eh?
No, evidentment.
El simbolisme de netejar el camp era molt, molt, molt important.
Estava molt deixat,
Sí, per això. Bueno, i està molt deixat.
Està.
El camp d'esport necessita una revisió a fons, amb obres arquitectòniques, dels lavabos, el gol nord...
Els lavabos, ja és una cosa d'anys i anys i anys i anys.
Per això. S'ha fet res des de l'any 1992.
Déu-n'hi-do.
No, 92-93, perdó. Per dir 93. Han passat ja gairebé...
L'any de primera.
Exacte. Més de 30 anys, gairebé, ja ha passat. Pues el deteriorament és total i absolut. Però netejar el camp, des del punt de vista simbòlic, era important. Ahir hi havia molt bon ambient al camp d'esports. Jo no entraré amb la dictadura de públic que pot haver-hi a totes les especialitats esportives.
Hi havia
és
gent,
una
dictadura. Havia soroll.
No,
havia ambient.
Soroll, pues ambient, ja alegria, normalitat. Empat a dos, el partit va ser bo. Vam remuntar un 0-1 en contra. Tenim una dupla atacant molt bona. Fea Bas Moja, el futbolista lleidatà, està creixent d'una manera espectacular. També Moja és un home molt agitador i amb el 1-1 molt interessant. I amb tres centrals que dos feien sis mesos que no jugaven. Per tant, el patiment al final va ser total i absolut. El punt d'ahir és bo, el Badalona va jugar bé, des del punt de vista esportiu, tenim 26 punts, i estem, atenció, mira com estem, que ho deia Gabriel ahir, a 4 de la promoció d'ascens sí, i a 4 del descens. I podem aspirar a tot i podem patir a tot.
Hi ha un partit menys, per cert.
Sí, el camp del Numancia de Soria, eh? És un partit complicat.
Ja,
i a veure què passarà, perquè el Numancia ha demanat guanyar-lo per 3-0 després de la polèmica dels positius Covid.
Sí.
Lleida intentarà jugar, evidentment, aquest partit, com va dir Gabri, i avui acaba el mercat de fitxatges i el Lleida li agradaria reforçar la seva plantilla amb un porter, un central i un davanter, després de les arribades de Dani Toribio i de Nani. Però, com dèiem, ha tornat l'alegria, ha tornat el futbol, podem parlar si aquest jugador és millor o és pitjor, si aquest ha de jugar de central, ha de lateral esquerra, si jo tinc aquest preferit, si no, quin gol més bonic, quina errada, l'àrbitre veu malament, per fi. Per fi.
L'esport és el protagonista, que és el que havia d'haver passat sempre. Eh?
Exacte.
Gràcies.
I es dona una lliçó. Jo no participo perquè crec que participar en grans campanyes contra una persona és molt fàcil, no?, per adherir-se. Jo no participo en la campanya de destrucció diària dels germans Esteve perquè ha estat 11 anys al club. Sí que els dos últims mesos han estat, bueno, inenarrables, que no entenc el perquè d'aquest ambient tan autodestructiu al que hi havia a la fi. Però bé, la cosa continua. El que sí que és cert és que únicament se pot fer tot amb unió. no pot ser tan destructiu amb tothom.
És correcte.
A Lleida són pocs, són pocs. Ahir vam tenir una bona entrada, però no farem una superentrada. Però també passa a Huesca, a Mirandés, a Ponferrada, a Getafe... És a dir, quan parleu de la dictadura del públic, sí, és a tot arreu. L'afició de Lleida ni és ni pitjor ni millor que qualsevol altre. Som iguals que a tot arreu. Ara bé, el que no pots anar és d'una manera autodestructiva dia sí, dia també, amb tothom, amb jugadors, amb entrenadors, amb mitjans de comunicació, amb públic. Home, ets el president, has de tenir una certa empatia, sigui qui sigui, una certa empatia amb la societat amb la qual vius.
Gràcies, Sergi. En parlem a la radiografia.
Bona tarda.
Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, que amb la nostra notícia econòmica del dia, la reforma laboral que han pactat el govern, la patronal i els sindicats té com a principal objectiu per al Ministeri i UGT i Comissions Obreres posar fi a l'alta temporalitat actual i generalitzar el contracte fix. Per això, la reforma és clau per als 44.661 lleidatans que en aquests moments tenen un contracte eventual. D'ells, 30.482 treballen a jornada completa, però els 14.179 restants no tenen estabilitat a la feina i, a més, només treballen unes hores al dia o a la setmana als eventuals o a temps parcial. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Ara toca gaudir d'una bona calçotada. A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, tenim els millors calçots del nostre hort. Vine a fer una calçotada a la nostra terrassa a l'aire lliure, cuinats a les nostres grans brases. La millor qualitat a bon preu. Aquest any, calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13. Més informació al 938 64 30 40 i a cansidro.com. I si vens de part de COPE, cava de regal.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que t'hi poso una mica de música. Són tan xungueiras de Galícia. Ahir estaven a Benidorm, a la gran final, per triar la cançó que representarà Eurovisió. Fixa't al país en el que vivim, eh? El concurs d'ahir, acabat i votat, i evidentment, doncs, amb gent amb desacord i gent contenta pel resultat, ha acabat amb un linxament a les xarxes socials de la guanyadora, que és Chanel, que ara l'escoltarem, ha acabat amb una petició de pregunta al Congrés dels Diputats, d'Espanya, que no, es veu que no tenen més feina a fer que respondre, i amb una declaració dels sindicats de Ràdio Televisió Espanyola, de Comissions Obreres, dient que s'anul·li de facto el concurs d'ahir. Evidentment, per gent que volia que guanyés una altra cançó. Hi havia uns quants, de finalistes. Un d'ells, les gallegues tan xungueiras, amb aquest tema que porta per títol Terra. Per cert, que obro... Estava sempre obert, vaja. El nostre número de WhatsApp perquè m'enviïs missatges i em diguis a tu quina t'agradava més. Però clar, que t'agradés no vol dir que hagi de guanyar o no hagi de guanyar. Estàs d'acord amb el jurat o no? No ho sé. 664-526-180, 664-526-180. Les tanxungueiras van ser les terceres. Segona va quedar Rigoberta Bandini. Amb una cançó amb una lletra molt potent, les coses com siguin, porta per títol Ai Mamà, és de Barcelona, nascuda l'any 91, es diu Paula, tot i que artísticament la coneixem com Rigoberta Bandini. I vam parlar de les mares i dels pits. Però musicalment parlant, doncs, escolta, es va quedar en la segona posició.
Sin ellas no había humanidad, ni había bellas.
Ai Mama és Rigoberta Bandini, que per cert, tant les gallegues tan xungueires com Rigoberta Bandini han hagut de sortir a xarxes socials a defensar la guanyadora i que se la deixi d'insultar i d'acosar. Que sí, vivim en un país que passen aquestes històries. Sempre he dit que això de l'anonimat a les xarxes socials és un problema. La guanyadora, que porta per títol Slow Mo, que artísticament s'anomena Chanel, vaja, no sé, a tu quina t'agrada més? Quina haguessis et guanyat aquestes tres? Dic aquestes tres perquè són les que van quedar més amunt a la classificació, amb un resultat final en el que Chanel va guanyar amb 96 punts, segona va quedar Rigoberta Bandini amb 91 punts i terceres Tanxungueiras amb 90 punts. A partir del quart, amb 67 punts, ja veieu que ens allunyem molt. Per tant, les grans favorites eren Tanxungueiras, Rigoberta Bandini i Chanel. Chanel. Escolta, quina t'agradava més a tu? Slow Mo, Ai Mama o Terra? 664-526-180. Fem una pausa ràpida i de seguida ens arriba el Joel Carnicer posant somriures a les cares de la gent. Eh?
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent. Ja ho saps, eh? Com va això? Cada dilluns a l'espai algú ha fet, perquè són d'aquelles notícies que t'has d'acabar preguntant, és que si les diem és perquè algú ho ha fet. És impossible, però doncs algú ho ha fet. I qui ho troba, tot això? Doncs ell, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Són aquelles notícies que no ho sembla, però que són verídiques, que no són fake news ni històries. Que ara, amb la cultura que tenim de fake news i tot això, no, que són de veritat. A vegades costa de creure, més d'una vegada. Eh? Per això, algú ho ha fet,
sí senyor. Pues a veure, t'explico, anem a...
Vinga, entrem fort.
Sí, anem a ordenar-nos. Diu, mira, el primer titular és: pillan a dos policías de servicio ignorando avisos urgentes mientras mantenían relaciones sexuales.
¿Los dos? ¿Vale?
Sí, o sigue. Resulta que agafi, diu, que la tal Molly Edwards y su amante, compañero de patrulla Richard Payton,
vaya,
fueron descubiertos después de que sus superiores sospecharan de ello y les pusieran micrófonos en su vehículo policial.
A ver, esos ruiditos, ¿eh?, que oímos de ahí, ¿te hiciste daño? ¿Por qué te quejabas? Ay.
Estos gritos,
ay,
no eran de dolor, ¿eh?
Ay.
Me imagino una mica.
Por ahí no.
Diu que estaven allí cridant i m'encante perquè...
Bueno, però
a veure, que a mi
devien de fer molt soroll perquè ho podem fer de manera silenciosa i llavors amb els micros no saben res.
Sí, però espera, no t'ho perdis, perquè a mi això m'encanta. Diu, diu, en dichas grabaciones se pudo escuchar a Peyton, de 39 años, decir, obro cometes,
uy,
vamos a desnudarnos. Llavors, clar, o sigui, jo m'ho imagino, claro, i m'ha molta gràcia, perquè qui diu això realment, no? O sigui,
claro.
Oh, sí.
Això mirant-se, això mirant-se en un ja es veu, no s'ha de dir.
Sí, no, però clar, diu, oh, és que jo me l'imagino així, no? Oh, sí, nena, al cotxe amb els micros de la policia allí, venga, nena, vamos a desnudarnos, saps?
I només falta que llavors ella digui, vamos.
Sí, exacte, venga, no lo dudes.
Os hemos llavors, pillado, os hemos pillado.
Exacte, clar, llavors diu van estar estacionats 15 minuts en un centre sanitari, diu, i manteniendo relaciones sexuales en ese momento.
Caram.
Pero llavors, diu, ¿qué pasa? Diu, es evidente que a partir de las transcripciones de lo que ocurrió después de la llamada, fue que la actividad sexual continuó. O sigui, el truquen...
Oye, diu, ¿qué hacéis?
Exacte, hi ha un avís greu. I ells, oh, sí, sí!
Ahora vamos.
Ahora vamos,
ya
sí.
Ya me voy.
Llavors, clar, al final van dir, bueno, bé, això ja...
És que el cotxe de servei amb l'uniforme, al pàrquing d'un centre sanitari, però escolta, si quasi bé portaven el cartell de pillar-nos ja...
Por favor, quítame la placa, pero déjame la porra, ¿no?
No podríem fer de dobladors nosaltres, ja ho veig.
No som gaire, no tindríem fusta, però bueno. Bueno, va, i passant d'això, anem amb aquesta que m'ha semblat espectacular. Tu ja saps, i el públic ja més o menys m'intueix, que jo sóc molt futbolero, i m'agrada molt el futbol, i m'ha agradat molt aquesta notícia perquè diu Ronnie Brunswick, vicepresidente de Surinam, debuta como profesional con 60 años. Buscado por la Interpol por narcotráfico y con 50 hijos.
Hosti, ¿cuántos? Sí. 50 hijos.
Titular, ¿vale?
Si té 50 años y 50 hijos.
Sí, 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 o sigui, una passada, una passada. Llavors, aquest tio és l'actual president de Surinam, ¿vale? Llavors, va ser un exguerriller, ¿no? Diu, és el dueño del equipo del Moengotapoe, ¿vale? Llavors va dir al final, mira, ho esteu fent molt malament, ja surto jo. Ja surto jo, ja ho arreglo jo. Llavors és un tio que va néixer el 7 de març de l'any 61, no, vale? És a dir, la copa que disputava només es va fer 6 mesos més tard que ell va...
A veure, té 60 anys, ja, no 50, no, 60.
Sí, sí, no, 50 són els fills.
Ah, sí, sí.
Este. Llavors es veu que va jugar 53 minuts i llavors va coincidir curiosament amb el seu fill Damián. Vale? Llavors, diu, m'agrada molt el titular, això és del diari Marca, eh? I m'agrada molt el titular perquè diu, el político, aunque no pudo evitar la derrota del Inter por 0-6,
vaya hombre,
fue el gran protagonista del choque, dejando una imagen vestido de corto que ha dado la vuelta al mundo. I realment ho hauríeu de veure perquè la panxa que té és espectacular.
Ah, això no ho he preguntat, si estava en forma o no.
No, no, una bona panxa d'aquestes de campionato. Vale. Llavors diu, bueno, van perdre 0-6, però llavors el tio diu que a l'acabar el partit se lo vio repartiendo lo que parecen ser billetes de 100 dòlars entre los jugadores.
Caram, pues imagina't si arriben a guanyar.
Joder, imagina't si arriben a guanyar, ja sabeu que...
De totes maneres, per la edat, podien haver coincidit el fill i el net. Però clar, si té 60, el fill, doncs, 30 llargs... I el net, doncs, 18-20 anys, vinga.
Sí, 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 haguessin pogut coincidir perfectament. Però, bueno, el cas és que va debutar, pobre, no va poder ajudar que el seu equip perdés.
Vai,
però, bueno, allí se quede, no? Vale, llavors, aquesta també m'agrada molt, aquesta m'encanta, perquè ja sabeu que jo sempre invito, quan estem fent l'espai, que la gent s'imagini les històries. O sigui, l'abans i el després. Nosaltres contem la notícia. Però a mi m'agradaria que... s'imaginessin l'abans, de dir com ha passat això i el després, no?
Va.
I aquesta m'ha agradat molt perquè diu un jardinero se encuentra un pene metido en un frasco mientras trabajaba.
Però, ¿vale? Però de verdad, eh?
Sí, sí, no, de un penis de veritat. Llavors diu, això va passar a Buenos Aires i diu, i la policia... M'agrada molt sempre el titular de baix com dient, la policia ha iniciat una investigació al respecte.
Claro, a veure qui l'ha perdido.
Sí,
a quién le falta.
I el primer que m'ha vingut al cap, no sé si a vosaltres també, és el significat de polles en vinagre. O sigui, jo m'he imaginat aquest tio. Polla en vinagre, això. Doncs pues mira, toma, aquí les tens, no?
Bueno, a llavors, mi això em genera inquietuds i preguntes. És a dir, va ser voluntari? No. Era per enviar un missatge?
No.
Suposo, sí, que, llavors, suposo que primer no es va mirar... Que dic, suposo que primer no es va mirar... Hòstia, se m'ha caído algo? No és mío.
És meu o no? A veure... No és meu. No sé. Pues veu que ja portava uns quants dies allí i la policia està... no? Una investigació.
Però amb vinagre no es conserva bé, per implantar-lo. Després ha de ser amb gel.
Ah, vale. Pues sí. Mira, ja ho sabem. Per,
sí, vull dir que amb vinagre
si
no.
Si necessitem...
Clar. No, amb vinagre
ja, vale,
no.
Vale, pues amb vinagre mal. No. Vale. Bueno, ara anem amb aquesta, que aquesta m'agrada molt. És del Segre. Que la notícia del diari Segre, que diu: un conductor dona positiu a totes les drogues que analitza el narcotest.
Sí.
Totes.
Sí. És un... Sí. A La Rioja, em sembla que va ser.
Sí, senyor.
A totes, i a més va donar gràcia... positiu per alcoholèmia, a més.
I de premi a alcoholèmia. Però a mi m'ha fet molta gràcia. Perquè tu pares a pensar i dius, hòstia, totes. És a dir, totes i les que no devia detectar la pròpia màquina. No? I dius, usted, què me... A ver, què lleva usted dentro? No, nada, solo dos copitas. Solo me he bebido dos copitas. Però no te perdis, perquè si tu pares a pensar, la sanció és bastant absurda. Perquè diu, el conductor s'enfronta a una sanció de 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts.
És lamentable. Sí. A més, aquesta notícia, recordo que la vaig donar, és lamentable perquè el dia que la vaig donar, aquell mateix dia a la nit, un conductor també que va donar positiu per alcoholèmia i drogues va atropellar, bueno, es van dur a dos motoristes i els va matar. I jo al matí havia dit, justament, al migdia havia dit això. Dic, és que són 1.000 euros de multa, que aquest home enganxa qualsevol persona pel davant i ni s'entere que li passa per sobre.
Sí, no, pues,
o sigui, té la seva gràcia de que doni positiu a tot, val, sí, però aquí ho endurim, el tema de sancions, o tenim un problema greu. Bueno, el tenim, evidentment.
Sí. Sí, està clar. Diu que, bueno, per això, 6 puntets, és a dir, encara podria continuar conduint i tan alegrement.
O sigui, és que és molt fort. Encara, quan l'enganxen, aplicant-li tota la sanció, podria seguir conduint legalment, perquè té 6 punts, per tant, encara pot, 1.000 euros, i tranquil·lo, que no ha passat nada. Home, sisplau, no, això no pot ser.
Tot bé, eh? Vull dir, bueno, pues és això el que... Jo sempre penso que tenim el que ens mereixem, moltes vegades. Sempre he sigut partidari de dir, bueno, tenim el que ens mereixem. Si això és així, perquè tampoc hem fet res ni res. Però, bueno, en fi. Volia... Mira, tinc dues notícies guardades.
Va.
I volia guardar les notícies, com de dir, el tonto de la setmana.
Ah, va,
no? De dir, el tonto de la setmana. Però és que hi ha hagut tants tontos que me penso que ho diré... Si me dona temps, els diré els dos, no? Però, bueno, el tonto de la setmana...
A veure, un moment, et queda un minut. Diu. Et queda un minut. Hi haurà setmanes que tindràs problemes per triar-ne, suposo. Doncs
pues llavors la setmana que ve... No, no sé, per triar tontos no hi ha mai problemes.
No, però, ja, per això.
Llavors, la setmana que ve triaré a l'altre tonto. Llavors, tira-te. Diu, denuncia al conductor del tren por saludar diciendo damas y caballeros y no usar lenguaje inclusivo.
Oh, que pesats amb això.
¿Vale? Diu que el tal Lawrence Coles, que se identifica como persona no binaria, ha denunciado al conductor de uno de los trenes de la London North Eastern Railway por no usar lenguaje inclusivo en su saludo en un viaje durante el pasado mes de mayo. Una queja que se ha hecho viral ahora en las redes sociales. Diu, y llavors es veu que el tío va dir, això s'ha de denunciar perquè no es pot viure així.
Oh.
Jo no puc anar tranquil amb tren. I llavors, clar, el tío, es veu que el conductor va dir... Buenas tardes, bueno, va a decir en inglés, pero está traducido así. Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas.
Sí.
Y luego él dijo, así que como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, así que no lo escucharé. Escribió indignado Lawrence en sus redes.
Oh. Mira, d'aquí es demostra també que l'ús de les xarxes socials ja comença a ser lamentable, ¿eh? Però bueno...
Sí, bueno, és la màgia aquesta d'això. No sé si tinc més temps o ja...
No, tens temps per anar amb un acudit directament.
Venga,
vamos allá.
Diu, son dos que se encuentran, que parece que tienen un poquito de feeling. Diu, oye, diu, ¿quieres subir y nos tomamos la última copa en mi casa? Diu, bueno, diu, cuando estés solo. Diu, no, diu, pero si no hay nadie en casa. Diu, no, en el mundo, cuando estés solo en el mundo.
Qué pututa. Gracias, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Un día que tiene dos protagonistas y los dos han pasado precisamente por Herrera en COPE, cada uno a su manera. Uno es Rafa Nadal, que nos ha contado sus sensaciones el día después de convertirse en el mejor tenista de la historia. Qué grande es el mallorquín. Y el otro es don Juan Carlos, con quien Carlos Herrera mantenía un encuentro este pasado fin de semana en Abu Dhabi. Bueno, enseguida vamos a desgranar qué le ha contado el rey emérito a Herrera, entre otras cosas que quiere volver a España cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la corona. En definitiva, cuando su presencia no altere el reinado de su hijo don Felipe. Es curioso y llamativo ver la fotografía que certifica este encuentro entre Herrera y don Juan Carlos. Lo cierto es que llama bastante la atención el buen estado de salud que muestra en esa fotografía el rey emérito, una foto que puedes ver en nuestra página web, en cope.es. Incluso es noticia José María Aznar, que también ha pasado por Herrera en COPE esta mañana y también ha hablado de las noticias sobre el rey emérito que dejaba Herrera. Ojo a los elocuentes silencios de Aznar.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo no me gusta nada ver. No me gusta nada la situación del. No me gusta nada ver al rey emérito fuera de España. Yo creo que el sitio del rey emérito está en España, que debería volver a España en cuanto sea posible, lo más rápidamente posible. Es más, creo que debería estar aquí.
Pues es lo que decía esta mañana el expresidente del gobierno, José María Aznar. Todo en un lunes que pone una cifra a la cuesta de enero, la de la inflación. El IPC ha dejado una rebaja de medio punto en los precios y la tasa baja hasta el 6%. No significa que bajen los precios, ojalá fuera así. Significa que se han contenido en la subida debido sobre todo a que el precio de la electricidad se ha moderado un poquito en este primer mes del año. No es tampoco una alegría la que nos da la factura de la luz, porque hoy sigue estando por encima de los 200 euros. Pero desde luego no está alcanzando los picos de 300 euros que tuvimos en el mes de noviembre. La factura de la luz ha bajado en enero un 4,5%, pero sigue siendo un 56% más cara que hace un año, en 2021. Ahora bien, para precio alto, el que podemos encontrar en las gasolineras y la que se avecina. El barril de Brent, de referencia a los mercados europeos, se sitúa hoy a más de 91 euros. A ver lo que tarda en reflejarse en los surtidores y, por tanto, en nuestros bolsillos. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, perros adiestrados y una serie de drones continúan hoy con la búsqueda de Esther López, desaparecida desde el 12 de enero en Traspinedo, en la provincia de Valladolid. Ya se han celebrado tres batidas masivas en las cercanías de esta localidad, la última el pasado sábado con la participación de unas 600 personas, 450 de ellas voluntarios. Y la policía ha liberado una mujer que estaba retenida por su expareja, sobre la que pesaba una orden de alejamiento, en una vivienda del centro de Madrid, donde los agentes la han encontrado dentro del arcón de una cama. El hombre ha sido detenido como presunto autor de los delitos de detención ilegal, violencia de género y quebrantamiento de medida cautelar. Fue la madre de esta mujer la que avisó a la policía, ya que creía que su hija podía estar retenida por su expareja y agresor, una hipótesis que ha confirmado una amiga a la que la víctima había pedido ayuda mediante un mensaje de teléfono móvil. Y también estamos pendientes del tiempo. Alerta por vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En estas tres últimas también están en alerta naranja por olas que pueden alcanzar los 7 metros de altura. En Aragón, las dos Castillas y Galicia se ha activado la alerta amarilla por frío. Las temperaturas mínimas llegarán hasta los 7 grados bajo cero. Y un grupo de hombres armados asesinó ayer a tiros a un sacerdote cristiano en Peshawar, en la provincia pakistaní fronteriza con Afganistán, donde estos días se han incrementado los actos violentos tras una época de relativa estabilidad. En el incidente resultó herido otro sacerdote que le acompañaba en el vehículo en el que viajaban los dos tras la misa dominical. Ningún grupo se ha responsabilizado del ataque. Y hoy ha comenzado una visita del secretario Vaticano para las relaciones de los estados, Paul Gallagher, a Líbano, país que figura entre los posibles próximos viajes del Papa Francisco. Además de inaugurar un simposio sobre San Juan Pablo II y Líbano, mantendrá encuentros con las autoridades políticas de este país, los patriarcas y los obispos católicos y ortodoxos, y va a visitar un centro para migrantes jóvenes y personas marginadas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Nadal, por supuesto, pero pendientes también del cierre de mercado en el Barcelona.
Esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Las miradas están puestas en el Barça. Está trabajando para la salida de Dembélé y también para el fichaje del delantero Aubameyang. Y hay noticias sobre el jugador del Arsenal, Víctor Navarro.
Está ya en Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang, a la espera de que en las próximas horas se pueda efectuar su llegada al Barça, aterrizando en la terminal privada del Prat hace una media hora. Y la intención de Aubameyang y del Fútbol Club Barcelona es hacer oficial su cesión hasta final de temporada. Depende del fair play. El todavía delantero del Arsenal debería cobrar lo mínimo posible para poder inscribirlo en la Liga. El otro foco en las oficinas del Camp Nou es Ousmane Dembélé. Se le busca salida en las próximas 11 horas, aunque en el Barça reconocen ya que será muy complicado.
Más noticias de mercado. Ya ha llegado a Valencia el delantero del Tottenham, Brian Hill, que se va a incorporar al equipo de Bordalás. Y esta mañana, en Herrera en COPE, el deportista del fin de semana, Rafael Nadal.
Ahora mismo para mí es un semilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá del 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Rafael Nadal, que ganó ayer a Medvedev, como él dice, suma 21 Grand Slam, uno más que Roger Federer y Novak Djokovic.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida, avui dilluns 31 de gener, hores d'ara, amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que augmentin els núvols amb cels que quedaran ennuvolats al Pirineu, mentre que la resta quedaran intervals ennuvolats. A la Vall d'Aran s'esperen precipitacions amb la cota de neu que baixarà fins als 700 metres i es podrien acumular més de 5 centímetres de neu a partir d'uns 1.200 metres. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes a la resta, amb màximes de 16 graus a Lleida, de 13 a Balaguer, 12 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà de l'oest i tindrem intervals intensos a zones de la meitat sud, mentre que al Pirineu tindrem intervals forts o molt forts a vent del nord-oest amb ratxes que podran superar els 80 o 100 km per hora. Si mirem ara demà dimarts, esperem cels ennuvolats i precipitacions al Pirineu amb la cota de neu sobre uns 800 metres i a la resta cels poc ennuvolats, tot i que durant el matí a la depressió no es descarten boires matinals. Si parlem de les màximes, demà seran de 16 graus a Balaguer, de 15 a Lleida capital, de 13 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recorda, 11 graus a la ciutat de Lleida. Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els bombers han treballat aquest cap de setmana en uns quants incendis, un contenidor a Doctora Castells i un altre contenidor a La Bordeta, al carrer Sant Francesc de Sales, i també en Matolls i a l'antiga pista de la discoteca Gurugú a Gardeny. Tots s'han apagat, evidentment. Els contenidors, doncs, ja saps, que un cop es cremen ja no serveixen, i el de Gardeny, doncs, sense cap mena de dany personal. I ull, perquè marxem cap al territori. Les Garrigues impulsen una campanya per fomentar el lloguer i venda d'habitatges buits per lluitar contra el despoblament. Un estudi de l'Oficina Jove ha mostrat que un 20% de les cases de la comarca estan en desús i tancades. I encara al territori, l'esborrany del Pla Hidrològic de l'Estat que comprèn els anys 2022 a 2027, permet cabals zero en alguns punts de les comarques de la Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i el Segre. Joel Capdevila, sotinspector del cos d'agents rurals, ha dit que aquest fet suposaria l'assecament del riu i aniria contra totes les normatives mediambientals i la llei d'aigües. Aquesta ha estat una de les moltes al·legacions que el cos d'agents rurals ha presentat al pla. També demanen que s'implementen mesures de control dels cabals captats pels concessionaris d'aigua. El Parc Natural de l'Alt Pirineu creu que la proposta per a la Pallaresa posa en perill l'almesquera, una espècie amenaçada, i a la truita autòctona. Per la seva part, Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, demana que la capçalera del riu Noguera Pallaresa sigui considerada reserva natural fluvial, que se'ls hi ha oblidat. Amb crònica de salut, els hospitals de la província de Lleida tenen 164 persones ingressades amb Covid-19, que això suposa 40 més que dilluns de la setmana passada. Tot això segons dades publicades avui dilluns pel Departament de Salut. A més, hi ha 20 malalts crítics a les UCIs, un més que ahir i els mateixos que fa just 7 dies. Tampoc varia la xifra de defuncions declarada per Salut. 964 persones que han perdut la vida per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, que, per cert, mirant el calendari, estem a mes i mig, aproximadament, perquè es compleixi el segon aniversari. Contagis i indicadors epidèmics continuen a la baixa. Ull, també, perquè els dilluns les xifres solen ser inferiors, però Salut declara 595 nous casos de Covid-19 diagnosticats en les darreres 24 hores, 534 al Pla i 61 al Pirineu. En comparació, al prop de 1.000 de fa una setmana, dilluns, que també eren xifres baixes. Per tant, aquestes són les xifres. El risc de rebrot baixa 487 punts a les comarques del Pla. Ens quedem a 5.815. A partir de 100 és alt, en vermell. I baixa 287 punts a les comarques de muntanya. I es queda a 3.615. La positivitat de les proves diagnòstiques passa del 21,7% al 22,1% al Pla i del 17,45% al 17,35% al Pirineu. Va, que fem una pausa i de seguida parlem dels bussins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este miércoles desde las 8,
Rayo Vallecano-Mallorca.
Valencia-Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, que ens acostarem una mica més, com dèiem, a dos quarts de dues. És dilluns, això vol dir que anem a parlar dels bussins d'història. Ja saps que ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard. Aquí ja acabant gener, eh? Sí. A les portes de febrer.
Sí, senyor. 31 de gener avui, guaita, ja ens hem ventilat, permeteu-me l'expressió, el primer mes de 12 de tot l'any, eh?
Ai, i tant.
Bueno, també és la cuesta d'enero, mira, ja...
Sí, la cosa que ara comença la cuesta de febrero.
Això no va dir, ara aquestes pujades duren més d'un mes, eh? Duren una mica més, eh?
I no, després ja l'efecte sempre d'inèrcia, que t'ajuden a pujar, però vas esperant una mica, eh? I que arribar a dalt de tot costa sempre.
No, i tant. En fi, escolta, ara el dia comença a allargar i això es començarà a notar. Segueix fent fred, eh? Però es començarà a notar, eh?
I a més estem aquí a les portes de Sant Blas, que és el dia 3, no?
Sí.
I com deia la dita, que en castellà, no? Per semblar la cigonya veràs, a mi sempre m'ha fet molta gràcia, però com ara els veiem tot l'any, ja no.
Sí, aquí ja...
ja no...
Com ha canviat ja això, no?
I tant, i tant, i tant, i tant, i tant. Això ja és molt diferent.
Buf.
I el dia 2, recordar, pues, que és la Candelera i la Verge de Blau.
Uh-huh.
La nostra verge especial que tenim a Lleida.
Uh-huh.
I que, d'alguna manera, pues, també marca el fi del cicle de Nadal. Formalment, els pessebres s'han de tancar, s'han de... guardar un altre cop a les capses, esperar el Nadal proper, que el tenim aquí a 11 mesos, tenim el
sí,
Nadal.
Sí, ja comencem a anar ràpid.
Sí, què li farem, és el que tenim. Bueno, pues bueno.
Avui no m'ha parlat de...
Sí.
No m'ha parlat de... Bueno, de bocins d'història igualment.
Sí.
El que passa és que marxem del territori.
Molt, molt, estem molt lluny.
Ens allunyem,
eh? Sí, sí, fem un viatge cap a l'est.
Sí.
Sí, senyor, és a dir, en principi està tan d'actualitat Ucrània,
sí.
Ucrania, que a vegades jo penso que molts ens fa ser que, ostres, si lo situés per allà,
sí.
Una mica en aquell núvol de la zona russa i de l'est d'Europa, i potser val la pena repassar una miqueta què és aquest país i la seva història, i esperem que no vagi més enllà i que tot sigui més que, entre cometes, l'anècdota aquesta d'aquesta guerra freda que ara s'està plantejant,
sí, sí,
i que no
vaig
ser calenta, perquè el calentó ja tenim prou a l'estiu i no
clar,
cal patir més.
Sembla lluny, Ucraïna està al nord del Mar Negre.
Correcte.
Damunt de Turquia, per entendre'ns, i amb línia recta cap a Espanya, doncs passaríem per Eslovàquia, Hongria, Àustria, Itàlia, França i Espanya. O sigui que,
sí, sí.
Més o menys, ho tenim aquí. És un país gran, eh? És més gran que França, per exemple,
sí.
I que Espanya.
Sí.
I ara tenim doncs, aquesta història amb Rússia, Ucraïna, i que, a més de rebot, doncs, ens toca a Europa i a la resta del món.
Correcte. Tot i que a nivell de població té 41 milions d'habitants, sense comptar Crimea, que ja parlarem una mica... Per tant, no està superpoblat,
no,
ni molt menys.
No.
I és un país a nivell geogràfic, doncs, el que passa pràcticament en tots els països a la zona, que el que podríem dir l'est de l'eix d'Alemanya, Àustria, cap a la zona russa, que són l'estepa, aquesta estepa russa que sempre es parla a nivell genèric, doncs aquí també estaria. L'única part muntanyosa que té és la que està precisament més tocant a la part de Romania, que és on estan els Carpats, és la,
sí.
La serralada que té Romania. Potser a vegades doncs, és coneguda perquè és la seu del conte Dràcula i aquestes coses, els Carpats.
Sí, sí.
Doncs un trosset dels Carpats, els Carpats més orientals, és la part muntanyosa que té Ucrania i que té el pic, que són 2.000 metres, és a dir, que el seu cim doncs està baixet, diríem, molt de potes també, no? Per descomptat. De totes maneres, la resta del país, evidentment, és estepa, és molt plana, i sí que de nord a sud està solcada el quart riu més important d'Europa, que és el Dnieper, que neix a Rússia i que d'alguna manera és el vertebrador del que seria aquest país. Desemboca al Mar Negre, com has dit molt bé, que el Mar Negre és aquest segon mar, diríem, com una mena d'apèndix de la Mediterrània,
sí.
I que està al sud de tota Ucrania i el que li dona tota la seva costa, i dintre d'aquest mar hi ha com una mena d'illa, que no és illa perquè hi ha un trosset que està enganxat, que és Crimea, que és aquesta península, que a més separa la part del Mar Negre d'un altre mar, el mar d'Azov, que és més petitó, i és molt curiosa aquesta geografia, no?
No, que a més té aquesta ciutat que jo la llegia a Tintín.
Sí.
Sevastopol.
Correcte, aquesta és molt famosa, sí, sí.
Els còmics de Tintín sortia i feia molta gràcia aquest nom.
Sí, no, és que sempre ha fet gràcia. Inclús em sembla que hi ha una cançó de la Tuna famosa, no?, que surt moltes vegades, Sevastopol, i s'ha quedat com una ciutat mítica. De fet, la ciutat és reconeguda com una ciutat, per entendre'ns, com Madrid, és a dir, que té el seu territori autònom dintre de Crimea, és a dir, la República de Crimea, actualment fusionada a l'estat rus, per adhesió voluntària, entre cometes, diríem, bueno, entre cometes no, és així, ja parlaré, vale, dels habitants de Crimea, però Sevastopol que és de facto la capital d'aquesta zona de Crimea, és precisament una ciutat que té un estatus propi de ciutat lliure, ciutat autònoma, per entendre'ns, que també està fusionada a Rússia, no? Però bé, de totes maneres, anem a parlar una mica més d'Ucrania generalment, i com has dit molt bé, és un estat molt gran, si mirem el mapa d'Europa, i juntament amb Bielorússia, que seria la part que hi ha al nord, seria el que marcaria, jo diria molt clarament, el que és la transició entre l'Europa més, podríem dir, més clàssica, perquè clar, si mirem molt bé i som objectius, el que passa és que Europa sempre ha estat l'epicentre de la civilització, un cop que s'ha superat tota la zona d'Egipte i del propi Orient, deixant de banda el que és la zona de la Xina i d'Amèrica, Europa sempre ha estat l'epicentre. Però si ho mirem bé, Europa i Àsia formen part del mateix continent. És a dir, sí. un extraterrestre que vingui de fora i que miri els continents, Europa no se l'ocorriria, és com una península d'Àsia,
sí.
En aquest sentit. Per tant, aquesta transició entre el que és l'Europa occidental, en la que estem nosaltres, i el que és l'Europa, entre cometes, més oriental, que seria Rússia, per entendre'ns, abans d'arribar a Sibèria, que jo sí que és la transició ja directa cap a Àsia, estan aquestes estepes i està formada per aquests dos països que són com una mica zona de frontera entre la Rússia clàssica i l'Europa més convencional. De totes maneres, de nord a sud, tenim ara els països que estan formant part de la Unió Europea, com és Polònia, Eslovàquia, estaria també Romania, Hongria, Romania i Moldàvia. Per tant, està limitant per l'oest amb la Unió Europea i això ja fa veure que estem en una zona de frontera entre el que és el món de la UE, de la Unió Europea, amb tots els ets i uts i les coses que pugui tenir, i la Rússia, que actualment, doncs, com tots saben, doncs, està dirigida pel seu president Putin, i que aquests dos països, Bielorússia i Ucrania, estan una mica entre els dos conceptes, no? De totes maneres, culturalment, Ucrania és de tradició eslava, és a dir, que són gent que històricament doncs venen d'aquesta zona de l'estepa, parlen l'ucraïnès, que és una llengua eslava també, no és rus, però podríem dir, per salvar les distàncies, doncs potser com el que podem parlar entre un alemany i un anglès, que són llengües indoeuropees, són de la família, però són diferents.
Si és que aquí, no? Hauria de parlar tothom català i ens estalviarem històries.
Exactament.
Però és que...
I fora problemes, no? I en aquest sentit, dic que històricament, doncs, que potser és el que és interessant recordar, pues, que com la majoria dels països d'aquesta zona d'estepa planes tenen els seus orígens arqueològicament parlant, pues, ja en el neolític, és a dir, que ens anem als 6.000 anys abans de Crist, és a dir, les restes arqueològiques que ja no entrem a repassar-les, però avançant en el temps són zones, evidentment, que no van ser mai conquerides pels romans. Per tant, està fora de lo que seria aquesta cultura més clàssica occidental, que és d'influència grega romana, tot i que al sud, a lo que és la zona del Mar Negre, sí que va haver colònies gregues, i per tant, en la zona de Crimea encara hi ha una ciutat grega interessant a nivell de restes arqueològiques que s'està intentant també que sigui patrimoni de la humanitat. Per tant, vull dir que tot el sud sí que està més influenciada per lo que és la cultura més mediterrània, però de seguida, quan és l'estat, doncs pues, estem dintre d'aquest món de lo que és la cultura eslava en general, que també es caracteritza per aquesta escritura cirílica, i la religió, tot i que finalment també són cristians actualment, la majoria, tot i que la influència comunista pues, va fer que molta gent pues, no foren ni practicant, però la religió ha tornat amb força a tot el món rus, podríem dir, en general, i és la religió ortodoxa, per entendre'ns, i així, també dintre de les religions ortodoxes hi ha diverses, diríem, diferents esglésies, però és el món aquest ortodoxe que té unes peculiaritats especials, per exemple, posant Nadal, ho fan per Reis, bueno, algunes coses d'aquestes, així, deixem-ho aquí. Bé, seguim una mica avançant en el temps i tenint en compte que Ucrania, doncs, com hem dit, doncs, no va estar dominada mai pels romans, és a dir, que estava fora del que era l'imperi romà, això va fer que sempre, pues, la història, si la veiem molt globalment, sempre hi ha algun poble que intenta imposar-se als veïns i a poc a poc pues, anar fent més gran aquella imposició i cada vegada va ampliant el territori. Això li va passar a la zona d'Ucrania i ens anem cap a l'any 882, és a dir, quan aquí en Espanya havien arribat els musulmans feia ja un segle i tenien pràcticament tota la península conquerida i ja s'estava començant per part de la zona d'Astúries a ocupar territoris àrabs per part de la zona de Don Pelayo i totes aquelles històries que tots hauran recordat. I per aquí, per la zona del Pirineu, doncs, també es començaven els contats, apareix els contats catalans per influència franca. Doncs en aquells moments, allà apareix un estat molt fort que té per centre Kiev, la capital actualment d'Ucrania, i que aquell estat va arribar des del Bàltic fins al Mar Negre, i en aquells moments, entre el segle IX i el segle XII, va ser l'estat més gran de lo que entenem ara per Europa. Es deia l'estat rus de Kiev. Rus és una paraula que a vegades s'especula molt de què vol dir en aquelles llengües eslaves, que si vol dir gent de cabell ros, en fi, aquí hi ha diverses etimologies, però és curiós que la paraula rus seria per definir l'estat aquell, el rus de Kiev, de la capital de Kiev. Això és curiós perquè a partir d'aquells moments comença a haver com una mica d'equivocació a vegades entre el nom de Rússia i el nom d'Ucrania, i ara ho comentarem. En aquells moments no es parlava d'Ucrania en el segle, sinó que era rus i Rússia fins i tot s'acabava dient a tota aquesta zona. A la part de l'actual Rússia era la zona de Moscou, i era va aparèixer també un estat a partir de Moscou, el moscovita, que va començar una mica a ser el, podríem dir, l'equivalent o el contrincant a nivell de geopolític en contra d'aquest estat de Kiev. Per tant, ja comencem aquí a l'Europa. Però de totes maneres sempre s'introdueixen variants, com va ser en aquells moments al segle XIII, la invasió d'un poble que venia d'Àsia, amb Gengis Khan i tota aquesta, que són els mogols, i que van destruir bona part de lo que va ser tota la zona de l'est d'Europa, i fins i tot a Kiev va ser el que va acabar amb aquest estat de Kiev. Aquest estat rus de Kiev s'acaba desmembrant en petites regnes, i és el que aprofitarà després Moscou per implantar-se i començar a crear un regne cada vegada més important, anar creixent fins a arribar a ser doncs, un imperi rus. El que fa llavors Moscou és acabar adaptant el nom de rus del seu territori, i llavors els ucraïnesos, que llavors es deien també russos de Kiev, doncs també es deien russos, llavors clar, hi ha una mica d'embolic. I a nivell de les escritures, sobretot occidentals, per intentar-lo diferenciar, acaben dient russos als de Moscou i rutens de l'estat de Rutènia, que també seria una altra manera de formada en llatí, de la zona d'Ucrania. I apareixerà doncs, la República de Rutènia, que sona com una mica un nom així, espero que no senti cap ucraïnès, una mica així això, d'aquestes pel·lícules de broma, no? L'estat de Rutènia, però és evident que va existir i és el nom que més o menys va tenir. Però cada vegada més sota la influència de l'expansió d'aquest imperi rus, de Moscou, que quan sobretot arriba al segle XVIII a tenir la màxima expansió amb els sars, arriba ja a dominar totalment el territori ucraïnès actual i de més.
O sigui, el que és curiós aquí és l'origen i la readaptació del mot rus.
Correcte.
Curiosa. No tenen idea.
No, jo tampoc. La veritat és que preparem una mica el programeta, doncs allò que tires i mires...
Clar, però és rus, els russos, Rússia, tal. O sigui que això surt de Kiev, per entendre'ns.
Sí, exactament, el rus de Kiev.
Clar, després, evidentment, la història doncs, va caminant i va canviant tot, no?
Correcte. Però... I a partir d'aquests moments, clar, evidentment, quan ja està sota l'imperi dels sars, l'imperi rus, llavors Ucrania forma part d'aquest límit i llavors sí que es començarà a dir Ucrania. També aquí ja d'on sortiria el nom, però no entrarem a explicar aquesta etimologia. I arribaria a aquest desig que sempre ha mantingut Kiev de mantenir una personalitat pròpia diferenciada de Rússia. Evidentment, segons el poder, sigui més potent el que ha detentat Moscou, ha estat més amortiguat el tema aquest d'aquests desitjos d'independència, però amb el temps sempre quan ha pogut han sortit.
No, m'enric, perquè aquest problema de que un se vol fer més gran que l'altre, quedar-me amb el teu terreny i parla el meu idioma i te dius com jo et dic i després jo em vull independitzar, fixa't que això passa ja a nivell petit per aquí a prop i a nivell gran aquí i per tot el món, i tota la vida és el mateix.
Correcte, no, jo crec que...
Tota la història, és que...
La lectura una mica ràpida de problema d'Ucrania a nivell històric, dius, és que això és tan vell com l'humanitat, que no canviarà mai, no, per descomptat. Per tant, arribem al segle XX, a la Primera Guerra Mundial, quan acaba la Primera Guerra Mundial, recordem que s'ha produït la Revolució Russa, llavors l'imperi del Tsar s'acaba, això fa que, acabada la Primera Guerra Mundial, es constitueixin diferents repúbliques, i entre altres apareix la República d'Ucrània. El que passa és que de seguida, també a nivell polític, el Soviet també s'ha imposat en aquestes zones i s'acabaran voluntàriament formant part de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, en l'origen de la URSS, a partir de l'any 1922. És a dir, que les diferents repúbliques que apareixen després de la Primera Guerra Mundial decideixen unir-se i formar part d'aquell gran estat que és la URSS, i que d'alguna manera després seria el que sobretot després de la Segona Guerra Mundial aniria tirant endavant. Però bé, de totes maneres formaria part, però Ucrania sempre va dir que era una república, podríem dir en aquest sentit, voluntàriament, que tenia la certa autonomia, etcètera, etcètera. No? Per aquí podríem anar veient una mica aquestos i si ho anem repassant ens fos interessant el fet aquest de recordar-ho. Precisament, quan acaba la Segona Guerra Mundial i comença la Guerra Freda entre Estats Units i Ucrània, evidentment Ucrània durant la Segona Guerra Mundial va patir tota la invasió de l'exèrcit nazi, les tropes de Hitler que van entrar l'any 42 cap a Rússia i van arribar fins a Stalingrado i a Leningrado, doncs, bueno, totes aquestes zones d'espai de frontera doncs van quedar matxacades. Ucrània va ser una de les que més van patir, sense cap dubte, aquest atac i aquesta política de terra cremada que es va fer per part de Stalin. No? De totes maneres, a partir de la Segona Guerra Mundial, Stalin aplica una mica la russificació d'Ucrània, comença a intentar pues, que parlin la gent d'Ucrania rus en lloc d'ucraïnès, els que són més políticament o intel·lectualment pues, són deportats, és a dir, tota aquella autèntica neteja que va fer Stalin a molts llocs dels que tenien de dissidència a Ucrania va ser molt forta. Va ser molt forta i si en alguns moments s'ha parlat inclús de genocidi, però és que no es va arribar a pactar.
Sí, correcte. Sí.
I veritablement això fa que d'alguna manera quede esmorteït el sentiment ucraïnès, perquè clar, els que tenien el cap van quedar esmorteïts totalment, però a poc a poc també quede pues, aquelles ganes de tornar-lo a poder fer. No? En aquest estatus, en aquesta manera d'entendre-ho, hem de pensar que arribarem quan acabe a caient la Unió Soviètica, i a l'any 91, evidentment, sabem que totes aquelles antigues repúbliques que havien format part de la URSS s'independitzen, algunes, doncs, com les bàltiques, Estònia, Lituània, Letònia, acaben sent independents, Bielorússia també apareixerà com a tal, i Ucrania li passa el mateix, són independents. Però aquí ja comença el problema, són independents, però sota l'òrbita de quina relació fan en aquest senyor. Entren a tenir lligams amb la Rússia, que ara és la Federació Russa actual, o més cap a Europa. I aquí ve una mica el drama d'Ucrania. Ucrania comença a mirar més cap a Europa occidental, per entendre'ns, i allunyar-se tot el que pugui de la zona de Rússia, però les zones en les que l'arribada aquesta de migració russa que Stalin va proposar en el seu moment són més pro-soviètiques, per entendre'ns, més pro-russes, mentre que les altres són més pro-occidentals. També tenim que el jovent és més pro occidental, mentre que la gent més gran que està acostumada a veure amb el món rus és més pro-rus. I aquí comencem a veure aquest trencament que es produeix en la societat ucraniana. I això arribarem a l'any 2014, que és quan se produeix el que a vegades s'ha pogut comentar que seria com una mica la primavera ucraïnesa, per entendre'ns, una cosa que no és exactament així, sinó que el nom que rep és un nom molt xulo, que és Euromaidan, que són les revoltes populars que va haver, que era Maidan, és la plaça central de Kiev, és el nom que té la plaça, i Euro, que era la majoria que volien que hi hagués més unió amb Europa que no pas amb Rússia. Rússia va enviar les tropes i les zones més prosoviètiques que hi havia eren pues, la zona sobretot de Crimea, on hi havia més russos perquè havien vingut a immigració, i la zona també de la frontera, alguna part de l'est, i aquestes, un cop que van arribar les tropes russes, es va fer la proclamació d'independència per part de Crimea i per part de la zona aquesta de l'est d'Ucrania, i un cop que s'havien proclamat com a repúbliques independents, automàticament es va fer un referèndum i la majoria dels que havia allí van decidir unir-se a Rússia, que és el que està actualment aquest statu quo, no? Per tant, Crimea es va perdre en aquest sentit perquè va haver la voluntat en referèndum després de que estava dominada tot per la invasió russa, i en aquest sentit és una mica també consolidar aquests temes. En aquest sentit, recordar que Ucrania segueix amb aquesta mena de desesteig en Europa, i per això ara aquesta idea entrar a la Unió Europea per intentar s'allunyar del que té, que ho veu com a més dominador, que podia ser Rússia, i que la Rússia no li agrada això, i per això vol que d'alguna manera, com a mínim, sigueix igual, però intentar influenciar al màxim possible.
Bueno.
I de moment no entrar a la Unió Europea és més complicat, però està el joc aquest de la OTAN, que seria una manera de fer la coqueta de l'ull, sí. I per aquí anem, i
jo crec que has fet un bon resum per ubicar-nos. Veieu que al final és com nens, això, eh?
Sí.
O sigui,
és com nens,
però sí, que no eres amic meu, no, que ara em vull fer més amic de l'altre, doncs pues ara ja no t'ajunto. Ara ho he simplificat excessivament.
Però és que en el fons és així, Ricard.
Però és que, de veritat, que ens compliquem la vida de mala manera quan hi ha d'altres prioritats molt més importants. Però bueno, en fi, és el món que ens ha tocat viure. És un bossí d'història, un bon bossí d'història. A més, us ho deia abans, amb extensió és més gran que França, una mica més gran que França, amb habitants no tant, té 44 milions d'habitants, 3 menys que Espanya, per exemple, o 3 o 4. Però vull dir que és una bona extensió, és un bon tros de... el que dèiem abans, d'Europa, Àsia... Allí està
el mig. Entre el que és Europa més occidental i que
de rebot, com que no tenim els deures fets en matèria d'energia, doncs ens està començant a tocar o ens pot arribar a tocar el problema. Si a Espanya o a Catalunya, si voleu, fóssim autosuficients energèticament, doncs escolta, que facin el que vulguin. Clar. Perquè potser no és lloc de parlar-ne amb el Joan Ramon i els bocins d'història, però per baix, cap a Àfrica, per entendre'ns, el tema del gas, també, pel tema d'energia, també ens està portant problemes. O sigui que... Si haguéssim fet els deures quan tocava i fóssim autosuficients, que podem ser-ho, elèctricament i no sé, ara tampoc em ficarem en aquests jardins, però crec que podem ser-ho o pràcticament autosuficients energèticament parlant, però clar, és un canvi que costa uns anys d'aplicar a tota la població, doncs no hauríem de dependre tant de tercers i, evidentment, jo crec que viuríem més tranquils, però vaja.
No, està clar.
En fi,
el joc aquest de nens i estem així jugant, jo això, però jo tinc el joc que t'agrada més a tu i aquest lo tinc jo, que és el que passa amb l'energia,
clar.
Aquí té la clau, aquesta és la clau que té.
Exactament aquest.
Rússia, i per això és la força que té de dir, ei, pues, o allò, acceptes pop o no acceptes pop com animal de companyia,
sí,
no?
Sí, pues sí, pues lo mismo.
Si no, m'emporto el joc.
Ai,
sí.
Déu meu. En fi, Joan Ramon González, que hem parlat de bocins d'història. Ara ens toca aquest, però bueno, tranquils, que el proper dia tornarem més a prop.
Sí, tornarem més a prop, però bueno, t'ha semblat així, és interessant.
Que,
per desgràcia, la història sempre...
I hem descobert cosetes, I hem descobert cosetes. Joan Ramon González, una abraçada, cuida't.
Lo mateix, felicitats a les Blaus, que d'aquí a dos dies tenen la seva festa, a la nostra verge especial que tenim a Lleida.
Que sí, que sí. Una abraçada.
Adéu a tots i a totes, adéu.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics. Con José Luis García. Esta semana, Cara de Ángel con Robert Mitchum y Gene Simmons. El viernes por la noche, en 13.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Directes cap a les dues de la tarda amb la radiografia, ja saps, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula els resultats del cap de setmana i també doncs, totes les informacions que van sorgint. Mira, resultats del cap de setmana, doncs mira, amb hoquei, per exemple, el Lleida Llista juguen dimecres, serà a la pista del Freixenet. Amb hoquei femení, el Vilassana va ser aplaçat, ja sabeu, per problemes de Covid. Això abans em semblava estrany, ara cada vegada passa a ser més normal. Amb totes aquestes onades de positius que hem tingut, a la societat en general, doncs al món de l'esport, evidentment també passa. Demà tenen partit, de totes maneres, a casa davant del Deportivo Liceo. Amb futbol femení, el que també ha estat aplaçat és el del AM davant de l'Sporting de Gijón. El que no va ser aplaçat va ser el que va tenir de futbol masculí al camp d'esports amb un Lleida Esportiu 2, Badalona 2, amb una imatge que feia doncs no sé quants mesos que no veiem, cues per entrar al camp d'esports, ull, amb un camp d'esports ha estat ruïnós el que tenia, però net. Almenys l'havien escombrat. Que sembla una tonteria, sembla una cosa que s'havia de fer normalment, doncs resulta que no es feia. Almenys l'havien escombrat. Va tornar la gent, per mi és una gran imatge, és un primer cap de setmana, s'ha de fer molta feina per endavant, el club, com va dir el nou soci, Lluís Pereira, està en fallida tècnica, però és un pas. És un pas i jo crec que, vaja, espero que segueixi el primer de, que sigui el primer de molts. En bàsquet femení, victòria de les noies de la Seu davant del Maquinària Encino, 58-67. En bàsquet masculí, el Força Lleida, que va guanyar l'Estudiantes, 81-75. En cadenes, 5 victòries consecutives en els darrers 5 darrers partits, per tant, Déu-n'hi-do quina ratxa. I amb vòlei, victòria del Balàfia Vòlei davant del Barça, 2-3, amb un partit en el que hi va haver, doncs, va haver polèmica, eh? Pensàvem que el vòlei no passava, doncs també passa el vòlei. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Vòlei, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, Vanessa, escolta, enhorabona per la victòria, però em sembla que va ser una mica desagradable, eh?
Del tot. Porto 30 anys al món del vòlei i no m'havia trobat en una situació com aquesta en la meva vida.
Clar, jugàveu fora, per tant, el teu equip i tu estàveu a les grades.
Bueno, jo normalment no em desplaço, però la veritat és que aquest partit era importantíssim, diria que el del més important de la temporada. Mm-hmm. I bueno, van fer uns quantes persones de l'afició, doncs van muntar cotxes i vam anar. La sorpresa és que quan comença el partit em diuen que la mare d'un jugador del Barça és la segona àrbitre
Déu-n'hi-do.
Jo, en principi, jo he sigut àrbitre molts anys i, bueno, la veritat és que confiava en aquesta neutralitat, però també hem de ser clars. Jo, si estigués jugant el meu fill, tinc un conflicte d'interessos.
Clar.
I no podria arbitrar el meu fill. Encara que vulgui ser molt neutral, sense voler, les coses no es fan bé. Jo, en el primer set que el perdem, 26-24, ja vaig sortir al carrer per trucar a la presidenta de la Federació Catalana perquè ja veia que la cosa no anava bé. I no va anar bé, evidentment. Llavors, el segon set ens el van robar, literalment, o sigui, robar, perquè és que va ser escandalós, o sigui, una cosa brutal. I jo vaig perdre els nervis, ho reconec. No la vaig insultar, ni la vaig amenaçar, ni res absolutament. Simplement vaig cridar que era una vergonya d'arbitratge. I la primer àrbitre va decidir que aturava el partit fins que jo no marxés del pavelló, perquè va dir que se sentia amenaçada la seva integritat física.
Mare,
o sigui, com si jo fos una delinqüent. I vam aturar el partit mitja hora ben bona, perquè jo vaig trucar als representants de la federació i a mi tothom em deia que no abandonés el pavelló perquè jo no estava fent absolutament res malament. Però...
Home, clar, però si, Vanessa, si et posen en aquesta tessitura de si no marxes no reprenem, és que clar... Sí.
Bueno, i més que res perquè els responsables del pavelló me van vindre a buscar com una delinqüent per treure'm del pavelló, perquè si no trucaven als Mossos d'Esquadra i evidentment jo aquesta situació i aquesta imatge no la volia donar. I bueno, després de que els representants de la federació parlessin amb l'àrbitre, amb l'equip local i tot, no hi havia marxa enrere perquè l'àrbitre no volia començar el partit, reprendre'l, i llavors vaig abandonar la instal·lació, ho vaig seguir per streaming des de fora.
Déu-n'hi-do.
I bueno, va servir de revulsiu perquè els nois, pues, perquè és que estaven, no sé si es diuen català així, estaven noqueados. Vull dir, és que l'escàndol era tan gran. O sigui, fessin el que fessin, ens estaven robant el partit i ells no podien jugar perquè és que estaven bloquejats.
Yeah.
O sigui, ens van treure 3 targetes vermelles, van desqualificar un jugador nostre, es van inventar faltes que no existeixen i, a més, està gravat el partit i, per tant, es veu perfectament que s'inventen l'arbitratge. I jo tenia una situació d'indignació i d'impotència tan brutal que és que, bueno, en fi, no m'havia trobat mai a la meva vida i que em fessin fora d'un pavelló menys. Finalment es va reprendre el partit i els nois es van posar les piles i, bueno, la veritat és que van fer el partit que havien de fer. O sigui, va ser un partidàs, vam remuntar com Rafa Nadal 2-6 en contra i vam guanyar el partit. El que, malgrat hagin guanyat i tot, això no es quedarà així. Jo he presentat un recurs al comitè de competició per indefensió, per tot, perquè això no s'ha de tornar a repetir.
Oh, clar.
I aniré a per totes, o sigui, no em quedaré callada. A mi no em callaran perquè les injustícies no es poden callar.
Clar, el problema d'això jo crec que ve quan ja és la designació arbitral, és a dir, n'hi ha d'àrbits suficients, doncs canviar de partit, vaja, no ho sé, per evitar aquestes històries, bàsicament.
Bueno, és veritat que la federació, l'explicació que em dona o la persona que fa les designacions no té per què saber que ella és la mare d'un jugador.
No, ho dic per la mare directament.
No, exacte. Ella ha de dir, quan te donen aquest partit, ella s'ha d'inhibir. Ella ha de dir, jo tinc conflicte d'interessos, jo aquest partit no el puc quitar.
Clar. No, la federació no té per què saber-ho, evidentment. És la mateixa persona. Escolta, m'estalvio problemes, me'n vaig a arbitrar un altre partit. Vull dir, és que crec que cau pel seu propi pes, però vaja.
Bueno, la situació va ser ridícula, dantesca. Bueno, va ser el que jo no m'he trobat mai en un camp de vòlei. Ja et dic, jo he sigut àrbitre nacional. M'han dit tot el que els ha donat la gana des de la graderia, que no ho estic defensant, No ho estic defensant, però la federació li va dir... No hi ha llançament d'objectes, ningú ha baixat a la pista a pegar-te, t'han escridassat perquè no estan d'acord amb les teves decisions arbitrals, però això no vol dir que puguis aturar un partit quan realment no se sent amenaçada la teva integritat física.
Clar.
Però clar, era això o cridaven als Mossos, llavors vaig marxar i ja
bueno,
està.
A la vessant esportiva, victòria, que és important, davant del quart classificat, que és força important. El Barça Volei, que per cert no té res a veure, ens vas explicar amb el Futbol Club Barcelona.
Bueno, és una secció, però és una secció molt minoritària que reben molts pocs diners.
Ja.
A més, el Barça tampoc està per tirar coets, vull dir que tampoc no els hi podem donar molts diners.
No.
Ells van vestit amb l'equipació del Barça.
Ja.
Però, però és una secció molt minoritària.
Bueno, proper partit a casa davant del Manacor, que és el cinquè classificat, és allò per anar espentejant els de sota cap avall.
Sí, com deia el Xolo Simeone, partit a partit, dissabte una altra vegada tenim un partit complicat, sí que és veritat que els equips de les illes quan es desplacen a la península venen més mermats, no és com a casa, però bueno, no s'ha de infravalorar cap rival, i ja ho hem vist, ho vam veure dissabte, que si algú està disposat a robar-nos la il·lusió que tenim aquest any, ho poden aconseguir.
Clar. Doncs bueno, seguirem evidentment com sempre, aquests resultats. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Xavi, ja veus que a tot arreu passen coses, eh?
Sí, malauradament sí que passen coses, i coses que són extradeportives i que no es tenia que parlar i d'això, però bueno, és una pena que a l'esport passin aquestes coses.
Sí.
I bueno, doncs, crec que és el pa de cada dia, eh?
No, no, no. Sí, no única, correcte.
Eh? Ja. Per aquests cants de Déu, mare meva, no pots pensar.
Per cert, que m'envia un missatge ara un oient que el Lleida Llista va jugar aquest cap de setmana a competició europea.
Sí, va guanyar, sí, uh-huh. Sí.
Bueno, per això no havia jugat a Lliga, que el recuperarà, evidentment. Xavi, escolta, el que deia al principi, camp d'esports, vas estar al camp d'esports?
No, estava fora i no.
Però has vist les imatges?
Sí.
T'han agradat?
Sí, m'ha fet molta il·lusió de que la gent torni al camp d'esports, però també me faria il·lusió saber la lletra menuda d'aquesta compra.
Bueno... Espera, perquè, clar, tot això encara s'està gestant. A més, avui és l'últim dia de mercat, s'han d'incorporar històries.
Clar.
Teòricament diu que serà nomenat president d'aquí una o dues setmanes, perquè els tràmits és el que tarda.
Sí.
Ara, jo, això del... que no ho sé, reitero, sense saber res, això dels germans Esteve, bueno, mira, marxo, bueno, i tot el deute, exactament, com queda?
Per això m'agradaria saber aquesta lletra menuda, a veure què passarà amb això, no? Se suposa que demà, que els nous directius que entrin parlaran a la Seguretat Social, amb Hisenda, demanant uns aplaçaments, se suposa.
2,8 milions a Hisenda, crec, i 1,6 a Seguretat Social, eh? Vull dir que són xifres molt altes, per un club a segona ref.
Altíssimes. I això, no, des de llavors, no és fàcil de pagar-ho, això, eh? I, per tant, m'agradaria saber com queda aquesta venda, no? Sobretot per la ciutat, perquè no tornem a estar en coses rares que no ens interessa, eh? L'il·lusió tota, eh? Vull dir,
il·lusió, sí.
La gent té ganes de futbol, té ganes de que el camp d'esport sigui el que era, però, bueno, venim de... una cosa que no ens havia passat mai, i s'ha d'estudiar molt bé abans d'aquestes compraventes. Eh?
5 euros l'entrada.
Sí, ho vaig trobar molt bé. Molt bé, perquè amb aquestes divisions és el que s'ha de cobrar. No es pot cobrar aquests preus que s'estan cobrant, perquè si no, pues, bueno, trencarem el que és el futbol. No? Perquè si no, no, si tu fas pagar 50 o 60 euros persona per entrar al camp d'esports, pues, vas malament.
Clar.
No l'ompliràs mai.
Per cert, divendres, com estava previst, Vanessa, es va acabar votant al ple de l'Ajuntament la expulsió del Lleida Esportiu, perquè encara que hagi canviat de soci majoritari, segueixen el Lleida Esportiu de les instal·lacions del camp d'esports. Suposo que aquest mes que tenen de marge acabaran renegociant un nou conveni. Suposo. De fet, el regidor d'Esports ahir estava a la llotja.
Clar, el tràmit s'ha d'acabar, o sigui, això va per ple i el tràmit s'ha d'acabar, llavors s'ha de fer un nou conveni amb la nova junta directiva. Això és així. Però més enllà, jo també estic contenta de veure el que vaig veure ahir. També agraeixo moltíssim que la nova junta directiva pensi en els altres clubs de la ciutat i que miri de teixir sinergies i, bueno, una mica el que hauria de ser lo normal.
Sí.
I em sento molt afalagada també que pensessin en el València Volei i ens convidessin al partit. Jo tenia un compromís familiar i tampoc hi vaig poder anar, però, bueno, sí que he vist un canvi, sí.
Sempre has defensat això, Vanessa, aquestes sinergies, eh?
Sempre, perquè és que tots compartim objectius comuns, tots. És evident que cada esport té les seves històries i els seus objectius més esportius, però objectius de clubs de ciutat tots en tenim i segur que trobem coses que ens uneixen més que les que ens separen, seguríssim.
Xavi Pérez, des del punt de vista del planol esportiu, s'ha d'apuntalar la plantilla, perquè sí, sí, ahir es va empatar, va entrar molta gent al camp, però recordem que la plantilla està molt mermada.
Sí, home, evidentment. Avui té que ser un dia frenètic al camp d'esports, sempre i quan la calderilla que s'obri puguem arribar, perquè si no, no, ja ho veurem. Perquè, clar, és que apuntalar un equip me sembla molt bé. Mira els problemes que té el Barça, mira els problemes que tenen els equips, us configura't el Lleida. No tindre problemes. Li han marxat un munt de jugadors i si no podem fitxar, pues, tindrem el que tindrem fins a final de temporada. Veurem.
Fixa't el que són les coses, que algun dels jugadors que ha marxat ara interessaria que tornés.
Bueno, clar, sí, però aquesta situació no sabíem que s'ho podria produir fa un mes enrere. Potser si fa un mes enrere s'hagués fet ja aquest pas, potser no hagués hagut tantes baixes, no? I potser s'hagués pogut quedar la gent. Però bueno, això va com va, ens toca viure ara, doncs tindrem-ho endavant.
Gabri deia ahir que amb un partit menys estan a 4 punts de les places de promoció d'ascens i a 4 del descens. Que sí. Poden tenir-ho tot o patir fins a l'últim dia.
I tant, evidentment. No està ni per dalt ni per baix. No estem tranquils de cap manera, no? I, bueno, això ve a dir, més o menys, que aquest partit que ens falta era el que diem en el seu moment. O sigui, no se va anar a Sòria perquè no havia quartos per pagar l'autocar. O sigui, no hi ha més volta de fulla, que no li feguin pagar tot el Covid, que tampoc no és així.
El Numancia de Sòria buscarà guanyar-ho als despatxos, un 3-0.
Bueno, això també me semblaria una animalada, però bueno, cada un fa el que vol.
Ja.
Les coses s'han de guanyar a la pista, com diu la Vanessa.
Clar.
I no els despatxos, però bueno.
Escolta, el que està impressionant és el Força Lleida.
Home, el Força Lleida va com un tiro, igual que l'hoquei, van els dos equips, van com un tiro, i ja m'assembla molt bé, i a veure, té molt bon equipet, i fa molt bona pinta el Força Lleida, no us han de dir una cosa per una altra, fa molt bona pinta.
Amb entrenador de casa, tu.
Exacte, no cal anar buscant gent per fora ni coses rares, amb entrenador de casa,
t'ho dic perquè a vegades...
I seny a la directiva.
Clar, Vanessa...
No, vaig anar al partit, vaig tenir també l'ocasió de poder...
Vas anar al Força Lleida d'Estudiantes?
Sí, i va ser un partidàs i un espectacle, la veritat. Crec que el Gerard ha fet una molt bona plantilla i més que la bona plantilla, crec que juguen molt com a equip i s'entenen molt bé.
Clar. Estic amb el que deia el Xavi, a vegades busquem allò, el nom o el cognom estranger... pensant, no és que allò és un plus i potser hem de començar a agafar consciència de que Lleida és una ciutat mitjana petita i que tot el que ens puguem treure de casa molt millor,
Oh, i tant, evidentment, vull dir, tot això que ens emportem. No cal anar a buscar coses a fora, que potser el tema de la solució la tenim a casa.
Clar.
Per tant, si som capaços de tindre paciència i col·locar la gent de casa, al final ens sortirà el fruit.
Bueno. En fi, doncs, aquesta és l'actualitat. Per cert, Rafa Nadal, Què hem de dir de Rafa Nadal? Va veure el partit?
Sí, jo
va ser llarg, veure
fins al tercer i ja està allà supernerviós. I cansat.
Però tu vas veure la pitjor part.
Cap allà, mare meva. Quina potència física té. Jo, joder, que són anys de diferència entre un...
10 anys, altre, 5 hores i 20 minuts, me sembla que van estar jugant.
Sí.
Jo el que em meravello és que mentalment ha de ser molt fort aquest noi,
Molt.
Vull dir, no sé si... No sé si...
Que té un físic tremendo,
això,
mentalment,
sí.
Mentalment és el més important que té aquest noi.
Perquè, Vanessa, amb una final, posar-te 2-16-0, el tercer, que quasi bé te'l remonten, hosti, mentalment, pots derrumbar-te rapidíssimament i vaja, tothom ho entendria.
Sí, alguna vegada teniu l'oportunitat d'escoltar alguna xerrada del Toni Nadal, del seu tiet, entendreu perfectament perquè
clar.
El Rafa Nadal és com és. Vull dir, ell està entrenat com, bueno, jo diria com un militar. Vull dir, és una cosa, la fortalesa que té, ja no física, sinó mental. Ell sempre creu que pot ser millor, sempre creu que ho pot aconseguir i això és aquesta resiliència que ell té, perquè fa 5 mesos anava amb crosses.
Sí.
i sempre ha cregut que podia tornar i que podia tornar a donar el millor de si, no? I ahir ho va demostrar. Jo vaig esmorzar i dinar amb Rafa Nadal perquè no em podia desenganxar de la tele i me trec el barret, eh? Encara que no hagués guanyat, me trec el barret perquè és una cosa estratosfèrica, és d'un altre planeta.
Escolta, amb 10 segons, amb 10, només. Xavi Pérez, el festival aquest de Benidorm que triava la cançó d'Eurovision, l'has vist? Saps el tema? Quina t'agrada o no saps res d'això?
Passa palabra.
Vanessa Ortega.
No, respecto totalment el que hagi triat, però el patriarcat ha tornat a guanyar.
Home, però aquesta cua et sobrava, llavors.
Bueno,
però pots dir que el jurat no ho ha fet bé?
No.
Passa palabra, dintre.
Bueno, Xavi Pérez i Vanessa Ortega, com sempre, un plaer que hagueu estat aquí amb nosaltres avui en directe. Que tingueu bona setmana.
Igualment.
Adeu.
Apa, doncs ja ho veieu, que això de la música, doncs, bueno, és igual, no? Hi ha gustos per tots, pa gustos colores, diuen. Soc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a les dues. Com sempre, un plaer que haguis estat amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20 des de Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dilluns.